Hi ha feines de molts tipus, però hi ha una en concret del que parlarem ara, que són feines emocionals. Què són feines emocionals? Són aquelles feines, i això ja ho diu la descripció mateixa, no, en què les teves emocions han d'estar en joc. És a dir, per exemple, un departament d'atenció al client, d'aquests cara a cara, o per telèfon, també penso que entraria aquí per telèfon, no? Però el cara a cara encara és pitjor perquè t'estan veient. Per telèfon pots posar carones, però cara a cara no. Això serà una feina emocional. Per què? Doncs perquè en el departament d'atenció al client habitualment la gent arriba molt enfadada, per norma, o molt indignada, o... Llavors tu has de fer molt bona cara. Clar, t'has de passar un pastís, com es diu en castellà, t'has de passar un marrón, que això emocionalment no sé fins a quin punt aguantar els nervis, perquè hi ha persones i persones, i això ho sabem tots, de moltes educacions, i quan tens l'aire al cos a vegades no ets tot l'educat que hauries de ser per mantenir una qüestió educada. Però la gent que està allà atenent ho fa. Com se'n passa en aquesta pastilla? Com es treballa, com es prepara un per treballar en treball emocional i com et pot afectar com a persona tot això? Després, clar, el somriure a la cara. Has de tenir un somriure a la cara, ser simpàtic i amable. Escolta'm, això no tothom està preparat per una cosa així, eh? Parlem d'aquest treball emocional, parlem d'aquestes persones que han de fer bona cara a la feina de cara al client. I parlem precisament amb el senyor Enric Soler, que és professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Enric, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Que difícil i que pastilla difícil de tragar el treball emocional, eh?
Bé, per segons quines persones sí que pot ser una mica complicat.
Això, bàsicament, com es prepara un de cara al treball emocional i quines, en principi, com mantenir el tipus davant de gent que pot ser fins i tot agressiva?
Mira, el principal és tenir empatia. El primer que haig de pensar és quina responsabilitat té l'interlocutor sobre aquell, perquè aquella persona pot ser que no faci bona cara perquè ha tingut un mal dia. I, per tant, jo com a client, quina responsabilitat tinc de que qui m'està atenent posi mala cara? O al revés, no? Si jo estic de mal humor, doncs pensar quina responsabilitat té el client sobre el meu mal humor i si és just que això ho hagi de pagar l'altra persona. Per tant, si ens posem en el lloc de l'altre, tots els dos interlocutors es posen l'un en el lloc de l'altre i prenen consciència de si una persona doncs, aquell dia no fa bona cara, doncs deu ser per alguna raó. I molt probablement la raó no serà la persona a la que està atenent. Molt sovint els humans, doncs, en la resta de la nostra vida, doncs, no sabem gestionar prou bé el nostre malestar emocional i un dels principals mecanismes de defensa és el que fem és, doncs, projectar. El que diem els psicòlegs, projectar vol dir disparar la nostra ira, la nostra ràbia contra una altra persona i que moltes vegades no té res a veure amb el motiu pel qual tenim aquest malestar. No? De manera que el que fem és transferir-li també, perquè clar, quan una persona tracta malament a l'altra, la maltractada, aleshores sent, li arriba, es fa càrrec del malestar emocional que ha rebut per aquesta projecció.
Clar, per exemple, quan una persona va a un departament d'atenció al client, enfadada habitualment, no està enfadada amb aquella persona que li atén, sinó amb l'empresa, i veu en aquella persona una representació de l'empresa. Vull dir, no hi ha una qüestió personal. Però, clar, la persona que li atén, en representació de l'empresa, ha de fer aquesta bona cara i empassar-se aquest marrón, no? Això com pot afectar a la persona que està vivint una situació possiblement emocionalment pertorbadora, no? Com et pot afectar tot això? Hi ha alguna vàlvula d'escapament després de tot això?
Exactament. Aquí hi ha una cosa molt interessant i és que hem de ser també molt conscients de que quan nosaltres estem treballant, efectivament estem representant en una empresa, quan nosaltres estem treballant estem llogant el nostre temps i la nostra activitat professional, les nostres competències professionals. I, per tant, hauríem de saber o ser molt conscients de que allò que passa dins del context laboral hauria de ser completament separat, estanc, del que ens passa a la vida privada. És a dir, ser molt conscient de que coses que ens passen a la vida privada no ens facin doncs, donar una mala imatge de l'empresa que representem, o també pot ser que el propi desenvolupament de la professió et generi un malestar emocional que tampoc no seria just que el traspasséssim a la nostra vida privada, doncs, doncs, per exemple, amb la nostra família, amb els nostres amics. Per tant, també hauríem de ser molt conscients de que hi ha un límit, no? I que són dues parts molt diferenciades de la nostra vida.
Clar, és una
d'aquesta
actuació,
manera,
sí.
D'aquesta manera, doncs és molt més senzill o menys complex el poder dir, bé, ara estic a la feina, doncs si he tingut un disgust, un problema a casa, doncs, doncs aquest problema l'he de deixar fora de l'empresa i aquí a l'empresa estic perquè a mi em paguen per desenvolupar una determinada feina dins d'un determinat espai i durant un període de temps.
Clar.
I al revés.
Escolta'm,
per tant, això és el que se'n diu també saber-se posar límits un mateix, no?
Sí, no, no.
Però clar, entre la vida professional...
Jo m'estic posant a la pell d'aquestes persones que han de fingir o reprimir unes emocions mentre atenen a un client en un departament determinat. I clar, això pot provocar un esgotament, no?, emocional, un burnout, que et cremis amb més facilitat, suposo.
Home, si hem de fingir, anem malament perquè, a veure, és impossible enganyar els altres. És a dir, com molt bé deies al principi, una atenció, tot el que sigui, les feines que requereixen unes certes habilitats socials i unes certes habilitats en la gestió de les pròpies emocions, són aquelles feines en les que estàs relacionant-te amb altres éssers humans. Per tant, una feina telefònica, tot i que també dius, no tinc a l'altra persona al davant, però sí que el to de veu,
correcte, sí,
no? La
sí,
manera com m'expresso, hi ha tota una sèrie de matisos que l'altra persona també els capta. No? Per tant, el risc de no ser conscient, d'estar exposat a les reaccions emocionals dels altres, si no em preocupo de doncs, aprendre a tenir pràctica amb habilitats socials, doncs aleshores doncs, pot fer que el nostre estat anímic doncs, quedi fora de control i això doncs, dirigeix directament al professional a una síndrome de burnout.
Bé, després, què es pot fer per facilitar el treball emocional? És a dir, aquelles persones que es dediquen a això, atenció al client, atenció telefònica, què poden fer per facilitar aquesta feina emocional? No sé si hi ha algun tipus d'entrenament o preparació, mentalització, a part de l'empatia, perquè a vegades pots tenir molta empatia, però si tens un mal dia, difícilment podràs fer-la servir i posar-la sobre la taula.
Doncs mira, jo aquí et faria unes recomanacions molt pràctiques per al propi treballador, no? pel que ha de posar aquesta bona cara, però que aquesta bona cara sigui autèntica, no sigui fingida, perquè llavors encara empitjorarem les coses. El primer, considerar que el teu treball no és la teva vida, sinó que és només una part d'ella. Procura evitar el que passa a la teva vida personal i de manera que així no afecti la vida professional i viceversa. Això implica aprendre a desconnectar. Aprendre a desconnectar de la feina quan s'acaba la feina i també aprendre a desconnectar de les coses de la teva vida quan entres a la feina. Una altra recomanació. Hauries de tenir molt clares quines són les teves funcions professionals, quins són els límits de la teva feina. Per exemple, molts perruquers o perruqueres es queixen de que tornen a casa saturats de les històries que els expliquen els seus clients. A veure, el treball de la perruqueria implica arreglar el cap per fora, però de la part interna hi estem els psicòlegs, no? I per tant els perruquers doncs, no tenen aquestes capacitats per poder-se fer càrrec de malestars interns que a vegades doncs, poden tenir un client o una clienta que estigui allargant l'estada a la perruqueria per estar explicant tots els problemes que té en la seva vida. Una altra recomanació, aprendre a posar límits si el client intenta desbordar-los. Podem també trobar que hi ha clients que vinguin a descarregar la seva ira amb la seva ràbia de coses que els hi passen a nano professional, no? Que això els passa molt als cambrers.
Mm.
Per això hauríem de tenir unes certes habilitats assertives per poder establir aquests límits d'una manera que l'altre els accepti sense generar-li cap malestar. Una altra recomanació, sigues tu mateix. Com he dit abans, l'última cosa que hauríem de fer és fingir, perquè això fins i tot és una agressió cap a tu mateix. Significa despersonalitzar-te a tu mateix, no? Per tant, és una agressió a tu mateix, és no ser tu. L'única excepció que jo posaria aquí seria la professió d'actor, que aquí la seva feina és justament
És aquesta,
despersonalitzar-se
despersonalitzar-se, correcte.
per convertir-se en el personatge que estan representant. I després, en casos excepcionals en què sigui humanament impossible, impossible, impossible posar bona cara, doncs perquè hem tingut un disgust molt gran, se'ns acaba de morir un ésser estimat o una mascota, o hem tingut una pèrdua molt significativa, a veure, doncs pot ser que sigui impossible posar bona cara. Doncs el primer que hauries de fer és cuidar de tu mateix, per després poder-te reincorporar a la feina oferint la millor versió de tu. Normalment ningú posa en dubte una baixa laboral per una fractura d'un dit, però en canvi, fins i tot el propi interessat sí que posaria en dubte una baixa laboral per una fractura de l'ànima. Per tant, també hem de ser conscients que a vegades és impossible posar aquesta bona cara. I aleshores hem de ser molt conscients i dir, jo no podré desenvolupar la meva feina i no podré atendre els clients amb això que m'ha passat, no?
Doncs,
I si una persona es veu incapaç d'aconseguir-ho, no? Dius, és que no me'n surto, la meva recomanació és que es plantegi si aquesta és la feina que li
sí,
convé.
correcte, possiblement que no és fàcil, vull dir, aquestes característiques no són fàcils. Senyor Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Bon dia.